Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb la meitat dels continguts del programa que ens arriben des de París. No sé què passa allà aquest cap de setmana, que tothom se'n va a París. De seguida, repàs els noms propis de l'actualitat blaugrana amb l'Helena Condis, que ens actualitzarà els casos Gavi i Dembélé. Tranquil·litat amb Gavi al club, Dembélé cada vegada més lluny del Barça. Atenció, atenta la companyia, Pjanic. Sí, sí, Pjanic diu que vol complir els 2 anys que li queden amb el Barça, estava cedit al Besiktas, diu que li queden 2 anys, que el seu somni sempre ha estat jugar al Barça i que torna. Un problema més per Mateu Alemany i companyia, molts ànims, quin panorama tenen. Tot això a 2 dies ja només per la final de la Champions entre el Real Madrid i el Liverpool. El Real Madrid que vola cap a les 4 de la tarda cap a París. De seguida estarem allà amb les novetats prèvies a la final. I trucarem també al periodista Guillem Balaguer per parlar de la final de la Champions i de l'entrevista que li va fer a Mbappé fa un parell de dies, entre d'altres coses. Sempre ens explica coses interessants el Guillem Balaguer. A l'Espanyol preparen l'aplec de penyes de diumenge a Vià, pendents de tancar el nou entrenador. Mirarem també el Girona, que depèn de si mateix per jugar la promoció d'ascens a primera divisió. Aquest diumenge, última jornada a segona, Burgos-Girona a les 8 del vespre. Girona, Las Palmas i Oviedo, 2 entren, 1 queda fora de la promoció d'ascens. Ja tenim el Barça femení classificat per la final de la Copa de la Reina, després de derrotar ahir el Real Madrid per 4-0, molt superiors ahir les de Jonathan Giraldez, que van dominar tot el partit. La final diumenge a les 11:30 del matí, un horari semiclandestí i lamentable. Barça-Sporting de Huelva és la final. La selecció de Catalunya que va guanyar-li per 6-0 a Jamaica, un rival d'un nivell baixíssim, davant 6.000 espectadors, a Montilivi, mitja entrada, van marcar Deulofeu 3 gols, Bartra, Jutglà i Puado. En bàsquet, pendents dels primers partits del play-off de quarts de final de la Lliga CB, ahir el Manresa va perdre la pista del Madrid 93-86, avui li toca al Joventut, que rep el Tenerife. I en tenis, a Roland Garros, Paula Badosa ha passat ronda aquest matí al superar Juven per 7-5, 3-6 i 6-2. Ahir Alcaraz i Nadal van passar ronda també. Alcaraz, després de superar en un autèntic partidàs de tenis a 5 sets a Albert Ramos, que va arribar a tenir el tenista de Mataró pilota de partit, mentre que Nadal va superar en 3 sets al francès Mutet. Se'l veu força bé a Rafa Nadal en aquests primers partits a Roland Garros. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Lluís Izquierdo, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem a quin dels cedits us quedaríeu. A Trincau, un 16%. A Collado, la majoria, 42%. Molts també us quedaríeu a Iñaki Peña, el 34%. A Pjanic, només el 8%. En clau espanyol us preguntem si pagaríeu els 2,5 milions per quedar-vos a Vilena. Ho teniu molt clar. Sí que els pagaríeu, només el 14%, no el 86%. Marc Pairets està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Des de París, també. Tothom a París està cap de
home,
setmana.
És que no em volia perdre aquest cap de setmana de tantes emocions, Joan.
Sí, home.
Roland Garros, la final de la Champions,
el futur
de Dembélé també passa pel Paris Saint-Germain, Mbappé, que ha renovat i encara la gent ho està celebrant aquí a la capital francesa. I mira, saps, he dit, agafa un avió de Barcelona i vés a passar uns dies a París i viu aquest cúmul d'emocions allà en directe, en primera persona.
Ben fet, Helena. Si no estàs a París aquest cap de setmana, no ets ningú.
Encara hi ets a temps, eh, Vallori? Encara hi ets a temps, que hi ha bitllets des de Barcelona.
Aniré al bar París a menjar un bocata el dissabte.
Bueno, està bé el bar París a prop de casa. Sí. S'està a gust. Ja et passaré algunes recomanacions de per allà del bar París.
Ok. Escolta, des de París, però seguint tots els noms propis de l'actualitat del Barça, hi obríem amb el conflicte a Gavi, però des del Barça et transmeten un missatge de tranquil·litat, no, Helena?
Sí, després de la petita tormenta arribarà la calma. M'asseguraven fonts oficials del Barça que Gavi renovarà segur, no en tenen cap dubte. El jugador vol quedar-se sí o sí, el club vol que es quedi, ni Bayern ni altres pretendents que poden anar apareixent. Gavi es vol quedar on sent que és casa seva. Encara viu a la Masia, va arribar fa quasi 10 anys, està molt a gust a Barcelona, està molt a gust a la Masia i no vol marxar. Estan condemnats a entendre's, em deien. Un cop Joan de la Penya arribi l'oferta per escrit del Barça, que fa dues setmanes que l'espera, la revisarà, la validarà i el nou contracte de Gavi s'ampliarà del 2023 fins al 2027. La clàusula també augmentarà, està previst que passi dels 50 als 1.000 milions d'euros. I ahir Xavi, abans de volar de Sydney cap a Barcelona, deia que de Gavi espera bones notícies aviat. Missatge optimista del tècnic.
Everybody's waiting that Gavi can renew.
Todos estamos esperando la renovación de Gavi. Es muy importante. Es el presente y el futuro del club. Ojalá en los próximos días podamos anunciar algo, pero todavía no. Estamos aún negociando.
Doncs sembla que aviat Xavi tindrà bones notícies. També esperem notícies definitives sobre Dembélé, Helena, que cada dia que passa està més fora del Barça i més a prop del PSG, no?
Està a prop d'on sóc jo, Joan, de París. Té un peu i mig a la capital francesa. La notícia la vam donar diumenge a Tiempo de Juego. La sensació d'Ousmane i del seu entorn en aquell partit és que s'estava acomiadant del Camp Nou, un dia de moltes emocions, i amb la seva família, els seus amics a les grades. El seu agent Moussa Sokho és també aquí a París. Estan negociant amb el PSG directament, amb Nasser Al-Khelaifi, la setmana passada, i ho continua fent aquests dies. Amb el Barça no hi ha hagut cap mena d'avenç. Després de l'última reunió cara a cara, dilluns, Moussa Sissoko, Mateu Alemanya a Barcelona, creuen, a més, que l'interès del Barça no és real, que només és una manera de fer veure a Xavi que ho estan intentant, perquè el Barça els hi continua dient que no saben el fair play del que disposen per fer una oferta. També t'apunto que Dembélé no ha llogat casa seva de Barcelona, que continua mantenint-la, però sembla que començarà a buscar nou domicili aquí a París perquè, com venim insistint, té un peu i mig al Paris Saint-Germain amb el seu bon amic Mbappé, amb Messi i ja veurem si amb Neymar.
Molt bé. El Barça que vol donar moltes sortides de futbolistes que no compten o amb els que pot fer negoci. Vol alleugerir la massa salarial i apareix un problema que no sé si el Barça l'esperaven o no, però pràcticament és un futbolista que havia desaparegut de l'imaginari i de sobte Helena aixeca la mà a Pjanic i diu, ei, que em queden 2 anys de contracte i vull jugar al Barça la propera temporada. No vegis.
Serà un capítol que donarà per fer una sèrie, el del no me'n vull anar o torno per quedar-me al Barça. Pjanic, ja us n'havia oblidat, Joan. De fet, hi havia gent que pensava que ja no havia de tornar. Doncs sí, torna a la sessió al Besiktas, segons ell, per quedar-se, i no té un sou precisament baix. El bosni va venir en el seu moment per maquillar els comptes amb l'intercanvi d'Artur i ara els pot complicar encara més. Té contracte fins 2024 i ha dit al diari La República que el Barça és un somni que té des de petit i que es veu quedant-se 2 anys més al Camp Nou.
Un problema més per Mateu Alemany i companyia. I un parell de noms propis més, Helena. Collado, que també estava cedit, igual que Pjanic, torna per quedar-se en principi, no?
Sí, perquè Xavi el vol. A Xavi li agrada molt Collado, ha estat cedit al Granada fins a final de temporada i ahir, després de disputar el partit amb Catalunya, ja va dir que té ganes que passin les vacances d'estiu per tornar a Barcelona, per fer la pretemporada amb el Barça, i torna ell sí per quedar-se i estar al primer equip.
I Jude Clar, que és un futbolista que ha fet una gran temporada, que va ajudar al primer equip quan va fer falta, que ha fet una molt bona temporada amb el filial, que jo crec que perfectament podria estar a la primera plantilla del Barça, però el Barça el traspassarà.
M'encanta la sinceritat dels jugadors, Joan, perquè ahir Jude Clar, després de jugar el seu partit amb Catalunya, va dir: el Barça no em vol. És una frase que deia així de clar i català: el Barça no em vol. Avui s'ha acomiadat de l'afició, un any al Barça B, màxim golejador, 17 dianes, va debutar també el primer equip, se'n va al Bruges, encara no és oficial, però serà el seu destí, jugarà Champions, deixarà uns 5 milions d'euros en caixa, i m'explica el Quique Iglesias que li pagarà al Barça uns 50.000 euros a l'Espanyol en concepte de solidaritat amb la cantera.
Clar, de drets de formació, està bé. Molt bé, Condis, aquests són els moviments al Barça a les últimes hores. Que vagi molt bé per París. Seguim en contacte. Orboà.
Orguà, deixa'm dir-te que també hi ha un exemple de la resistència al Barça, Joan Braithwaite, que també ha dit que es quedarà, tot i que Xavi li va comunicar la setmana passada que no compta amb ell, no compto amb tu, li va dir, i li ha demostrat donant-li només 10 minuts en el partit contra Osasuna. Braithwaite defensa que li queden 2 anys de contracte i que els vol complir.
També vol quedar-se, perfecte.
Embolica que fa fort, Joan? Tenim un estiu mogudet, complicat, no m'agradaria estar a la pell de Mateu Alemany, no. Perquè déu-n'hi-do, entre els que volen vendre i no se'n van, els que tornen i es volen quedar, i els que no entenen que Xavi no compta amb ells, serà difícil. Per cert, Lewandowski, que va estar al Festival de Cannes, li van preguntar a un grup d'aficionats: aniràs al Barça? No va respondre, però sí que va deixar un somriure còmplice.
Sí, sí. Quin panorama. Condis, ho anem parlant. Gràcies.
Adéu, Orguà.
Vinga, abordem ara la informació prèvia a la final de la Champions de dissabte, que aquí a la COPE vivim amb Little Caesars Pizza. És el pla perfecte, futbol i pizza. Per 6 euros tens una pizza al teu gust preferit, amb la massa recent feta i sense cuars. Passa pels seus locals, que estan a Passeig Colón 4 o al carrer de Sants 315, i a gaudir de la final. Atenció, que a més, si vas de part de COPE, et donen extra del teu producte preferit gratis. Així que a gaudir de la final de la Champions amb Little Caesars Pizza. Días quedan un mes para la final. Busquem les novetats primer al Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, nos hablas ya desde París, ¿eh?
Sí, hemos volado la expedición de COPE, numerosa, para un evento de este calibre esta mañana desde Madrid, y estamos ya aquí en París esperando al equipo, al Real Madrid, y a lo que vaya a hacer en las próximas horas de aquí a la final.
El equipo que vuela ahora a las 4 de la tarde hacia allá, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde, con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, en una situación idílica para Carlo Ancelotti, porque lleva trabajando durante toda la semana con toda la plantilla, con absoluta normalidad, incluido David Alaba. Hoy justamente se cumple un mes desde que se lesionara en Manchester, en el abductor. Luego no pudo jugar la última jornada contra el Betis porque tenía una sobrecarga en el suelo, pero el austríaco va a ser titular. Y yo creo que es el once más fácil de las últimas finales de Champions. No hay ninguna duda, no se espera ninguna sorpresa. Valverde titular, Rodrigo saldrá luego para usarse de revulsivo si es necesario. Así que con el once decidido, sin ningún lesionado, va hacia la enfermería, viaja al Madrid a París, y mañana por la tarde se va a ejercitar en el Stade de France, en el escenario del encuentro, donde el Madrid en el año 2000 consiguió la octava Copa de Europa ante el Valencia.
Fenómeno, pues nos vais contando desde allí todas las novedades. Miguel Ángel, un abrazo fuerte, vamos hablando.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Així està el Real Madrid al Liverpool. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Viatjarà cap a París aquest vespre.
Sí, i tot pendent de l'entrenament, l'últim que faran a territori britànic els de Jürgen Klopp, i més concretament de si Thiago entrena o no entrena amb normalitat amb la resta dels seus companys. Seria una recuperació autènticament miraculosa, la del migcampista espanyol, però Klopp hi confia, que entreni amb normalitat i, evidentment, apurar les hores prèvies al partit per veure si pot estar o no a l'11 titular del conjunt red. Al marge d'això, molt de respecte del tècnic britànic en el media day a la roda de premsa prèvia cap al conjunt blanc. Bones paraules per Carlo Ancelotti i dues frases cridaneres. La primera, si el Madrid fos capaç de jugar 90 minuts com van jugar els últims dos davant del City, seria molt complicat. Afortunadament, no serà així. I es desmarca de la tesi revenja, Es desmarca de les paraules i les declaracions de Mo Salah. La final de dissabte no és una revenja per Jürgen Klopp.
I don't believe in revenge.
No crec en la revenja. Entenc que la revenja podria ser una gran idea, però per mi no crec que sigui la idea correcta. És veritat, el 2018 van passar massa coses, però aquell partit ja és història. Ara estem davant d'una altra final, una final de Lliga de Campions, un partit entre dos equips al més altíssim nivell. I no tenim més oportunitats o menys de guanyar aquesta Lliga de Campions pel que passés a la final de 2018. Pensa Klopp que si el Liverpool guanya la Lliga de Campions serà una temporada fantàstica, si no la guanya serà una gran temporada, passi el que passi, hi haurà rua pels carrers de Liverpool després del partit de dissabte.
Passi el que passi?
Passi el que passi, hi haurà rua. Bueno, celebraran la Carabao Cup, la FA Cup, bueno, és una altra mentalitat. Per ells, els títols domèstics tenen més importància que no els hi donem nosaltres, i passi el que passi, rua per Liverpool després de dissabte.
Molt bé, 3:21, fem una mínima pausa i de seguida saludem un home per parlar de la final de la Champions, entre d'altres coses, que està a punt d'anar cap a París, també. París, París.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra, IVA no incluido.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon tema. 3:22 de la tarda. Tenim al telèfon el periodista de la BBC, col·laborador COPE, el Guillem Balaguer. Guillem, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé. I tu què tal? T'enganxem a punt de volar cap a París, no, Guillem?
Sí. Em diuen que passa alguna cosa per allà i s'ha d'anar.
Sí, sí. Ara et preguntaré d'això que passarà per allà a París d'aquí un parell de dies, però abans, escolta, que tens el llibre de Maradona nominat al llibre de l'any i avui és la gala, no? Avui són els premis, no?
Sí, són els premis a Londres, però han escollit un dia fatal, perquè avui tenim programa de ràdio a la BBC, després televisió també, estava superliat. Per tant, si em guanya, he enviat el discurs, que, sí, com t'imagines, aquestes coses no són mai improvisades, sí, a un amic meu que està allà, i li dic que ho recolleixes tu i ja m'ho portaràs a la setmana que ve a Barcelona. Però, en fi, ja el fet d'estar nominat és el llibre Maradona, la biografia de Maradona, doncs, sí, en fi, estic content.
Molt bé. Escolta, Guillem, ara parlem de la final de la Champions, però abans, clar, has estat amb l'home de l'any, amb l'home de les últimes setmanes, amb Mbappé, l'has entrevistat, després de prendre la seva decisió, has estat, com tot, seguint molt de prop el tema, has donat bona informació, i et volia preguntar una mica què t'ha semblat el procés, perquè hem passat en pocs dies de tenir la sensació que jugaria el Real Madrid els propers anys, a veure com renovava finalment amb el PSG.
Ha canviat el paradigma del mercat de fitxatges, clarament. Per una banda, fixa't on han acabat els dos jugadors joves més importants del món, a Qatar i a Abu Dhabi. Això primer. I segon, que quan estem parlant que la prima de fitxatges és més gran que possiblement el traspàs més gran de la història, és, i vol dir que els diners se'n van a la butxaca del jugador, no dels clubs, també és un canvi important, i un canvi que està sent imitant per altres jugadors. Això per una banda, i per l'altra, estant a prop de Kylian, vaig veure doncs, que domina l'escenari d'una manera espectacular per un noi de 23 anys, no té dubtes. És a dir, ha patit, suposo que li ha costat decidir, però tinc la impressió de que la decisió estava presa fa un temps i que l'ha anat estirant per qüestió de que ell havia de decidir quan s'ha de dir i per no molestar gaire. Acaba la temporada i diu, bueno, em quedo. A canvi de què? Doncs la gent que es quedi amb el tema dels diners i de les finances no tindrà resposta sencera. Ell no és que digui que no al Madrid, en el seu cap, sinó que diu que sí a París i a França. Les pressions van ser enormes, però ell entén que la història seva amb el PSG i en París no s'ha acabat. Ell és de París, bueno, de Bondy, que és un barri de les afores de París, i hi ha coses per fer, per exemple, guanyar la Champions. Sí. Efectivament, el Madrid l'ha guanyat 13 vegades i el PSG cap. Si ell ajuda a guanyar la Champions a la PSG, al PSG, pues serà una cosa històrica. Et dic una altra cosa més. Quan veus tota aquesta història des de França es veu d'una manera completament diferent a com s'està veient i s'està explicant a Espanya, evidentment.
Clar, és que Madrid ha passat en pocs dies de ser el futbolista més desitjat i més esperat a ser una mena de traïdor, entre cometes.
Però traïdor per què? Seria traïdor si hagués deixat el seu club, no? Mm. És a dir, ell, si se'n va del PSG al Madrid, aquí està la traïció, diguem-ne, perquè el PSG ha intentat quedar-se'l. El Madrid és un altre club. I és una història que també ell... I vaig intentar fer-ho d'una manera que l'agafés una mica desprevingut. Quan li vaig preguntar al final, ja dient, bueno, ja està, això ja s'acabarà. Escolta, una més... El Madrid, el somni, s'ha acabat. I em va dir, amb tota sinceritat, que no, que per què s'havia d'acabar, si era el seu somni de la seva vida, pues, però que ja arribarà, que no era el moment. I clarament l'escoltes i dius, ah, vale, ho entenc, que hi ha coses per fer a París encara.
Sí, sí, ha deixat la porta oberta a qui sap si en el futur d'aquí uns anys jugar al Real Madrid. En fi, veurem. De moment tenim la final de la Champions dissabte. Guillem, Real Madrid-Liverpool és una gran final. No sé si t'atreveixes a posar-li el cartell de favorit a algun dels dos o no.
Bueno, a veure, l'anàlisi que farem durant els propers 3 dies no servirà per res, perquè això és el Madrid i pot passar qualsevol cosa, però bueno, sí. Ho intentem. I està clar que el millor equip és el Liverpool, però amb diferència. O sigui, el Liverpool aquesta temporada ha fet una cosa que jo no recordo que ho hagués fet cap altre equip abans, i és que ha disputat totes les competicions en les que ha participat fins l'últim dia. O sigui, ha estat a totes les finals, s'ha jugat la Premier fins l'últim dia i ara està a la final de la Champions. És a dir, per començar, i aquest és un debat que s'està fent a Anglaterra, per mi és una temporada espectacular. Però clar, si no guanyen la Champions, acabaran amb la FA Cup i amb la Carabao Cup, que semblarà poca cosa, però ha estat espectacular. I això dona pistes de que és millor equip que el Madrid. Aleshores, si has de posar un favorit, si li dones al Liverpool, jo me'n recordo del partit del Madrid a París, o del partit de Madrid a Bernabéu contra el Chelsea, o que Mbappé va marcar un hat-trick al Bernabéu també, però dos gols van ser anul·lats, o que el City va ser millor durant 150-160 minuts, igual que el PSG. Aleshores, hem de tirar de la teoria, i la teoria és que hi ha un equip que no és capaç de fer un bons 90 minuts amb un altre equip de nivell, i aquest és el Madrid. El que passa que, bueno, després hi ha el tema que ja veurem si està Fabinho i Thiago, sí. Si no hi són, el Liverpool serà una mica menys favorit, i evidentment que el Madrid, si guanya la Champions, direm, hosti, però si el Liverpool va ser millor. Però el Madrid és el Madrid, i té aquesta cosa que és difícil d'explicar i que és l'enveja de tothom, que sí. És que pot guanyar partits amb els que no són els millors.
Home, això ja va passar a la final del 2018, Guillem. Han recordat que els primers 15-20 minuts són un monòleg del Liverpool, però es lesiona Salah, Karius comença a fer coses estranyes i al final qui aixeca la orelluda és el Madrid.
Total, sí. Clar que per guanyar una Champions has de jugar millor que 15-20 minuts, però evidentment, en el moment que Salah a la mitja hora desapareix del partit, és un altre partit i Karius va ajudar. Però que és un equip que no és casualitat que hagi jugat 4 Champions últimament i les hagi guanyat les 4, o que hagi guanyat 13. És que no és casualitat. No hi ha necessitat de jugar bé, no hi ha necessitat de tenir un estil. El que tenen són els millors jugadors dels equips anteriors a les que hi eren, amb una mentalitat guanyadora brutal. Vaig estar parlant amb Ancelotti el dimarts i em va donar claus del que fa l'entrenador amb un equip així. I bueno, és ordenar una miqueta, preparar les alternatives per si les coses no surten com haurien de sortir, però no gaire més, perquè l'11 el sabem. Bàsicament deia que, exagerant potser, el Carlo deia que havia de preguntar als seus jugadors com es prepara una final, perquè porten moltes, més que ell, i potser no sigui tant, però sí, certament has de rebaixar el teu ego per ser entrenador del Madrid, perquè és un equip de jugadors, sí. Són jugadors molt bons.
Sí, sí, té un perfil bastant ideal per entrenar al Madrid. Escolta, un parell de coses més i acabo aprofitant. Guillem, que et vull preguntar per Thomas Christensen, que saps que el Barça el té tancat per la propera temporada, però no va jugar a la final de la CAP perquè va explicar Tuchel que li va dir que no estava preparat. Va parlar de nervis. Què passa? Saps alguna cosa? Què passa amb Christensen? És per estar preocupat?
No, jo crec que és un tema de que tenia ja tancat el seu futur amb el Barça i mentalment no estava al Chelsea. Okay. Aleshores el Tuchel ho veu, no hagués estat titular de totes maneres i ja està. Pues si no hi ets, no hi ets. Tothom entén dins del món del futbol que si tens el futur marcat no vols lesionar-te, no vols que et surti malament, no vols... En fi, i ja està, no hi ha més. Et dic que el fitxatge de Christensen com el de Kessi és una mica la idea que té Xavi de millorar el físic de l'equip. No només que corri més, sinó que físicament siguin capaços d'aguantar el ritme que es juga a Europa. Es va trobar que Europa, amb l'equip que té, hi ha qualitat, però físicament està molt per sota del que es demana a Europa. I aquesta és una de les altres transicions que ha de fer el Barça, i encara no té suficients jugadors per fer això. Encara vol més centrals, potser algun centrocampista també físic, un altre, i un davanter, pues això, que sigui fort, que no sigui només el que acaba, sinó que sigui capaç de guanyar les pilotes dividides i tal. Li queda molt al Barça per arribar al nivell on volen, però una de part que han de millorar és aquesta, la física.
Sí, sí, han de fer moltes coses, molts moviments, i tenen pocs diners, i poc fair play, o gens de fair play. Guillem, l'última, quin entrenador vols pel teu Espanyol?
Està la cosa... Mira, un que ens dona il·lusió, o sigui, que ens digui, munteu-vos, que anem en tren i us portaré a un lloc molt maco. Jo només voldria això, i em dona la impressió que l'Espanyol, de fet, està buscant aquest tipus d'entrenador, que podria ser Diego Martínez. Sí. Es parla de Paco López. Una cosa interessant del Paco és que té una metodologia molt, molt diferent, tocant a revolucionària, no es coneix gaire, però ell li dona moltíssima responsabilitat al jugador i tenen molt veu i vot. El jugador prepara la tàctica del partit següent i l'explica als altres jugadors. O sigui, és una cosa curiosa que ben explicada podria ser també interessant, i juguen bé, juguen a l'atac. En fi, sigui qui sigui, que sigui algú que ens faci disfrutar, perquè, lògicament, guanyar la Lliga no, Champions no, però entre el disfrute i si es fitxa bé, hauríem d'estar entre els 10 primers la temporada que ve, segur.
Molt bé, Guillem. Escolta, un plaer la xerrada, com sempre. Sort amb el llibre, amb els premis, avui, i que t'ho passis molt bé per París i feu bona feina, que segur que la feu. Una abraçada forta.
Una abraçada i gràcies.
A tu, Guillem, que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. París. Uns 20 graus de temperatura esperant el Madrid i el Liverpool a un amic que més de 48 hores per a la final. Mentretant, Pau Lavadós aquest migdia i ahir Rafa Nadal i Carlitos Alcaraz també a París continuen el seu camí a Roland Garros al costat del Boat de Bologna. A Saint-Denis, suburbi de París, a uns 10 quilòmetres al nord, es prepara amb cartells de la UEFA dominant l'estadi de França per rebre els equips finalistes que els aficionats compliran als carrers i les estacions de metro de la capital francesa a la línia 13 o al tren que surt de l'estació del nord de París fins a Saint-Denis en només 8 minuts. Lluny queda aquell 17 de maig del 2006, més calorós que el dia d'avui, i aquella Copa d'Europa guanyada pel Barça davant de l'Arsenal. Lluny queda també Cannes, de París, uns 900 quilòmetres, on han aparegut Robert Lewandowski i la seva dona Anna Staszewska, de soltera, ara de casada, Anna Lewandowska, somrient i gaudint d'uns dies de descans i escoltant com li pregunten pel Barça. El Barça, lluny de París, Lewandowski, lluny de París, al sud de França, i la pregunta, algun dia estarà Lewandowski de veritat prop del Barça?
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida obrim debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat Esportscopi amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. I a Lluís Izquierdo, company de Movistar Plus. Què tal, Lluís?
Hola, bona tarda.
Com anem? No esteu a París vosaltres o què?
No, ens hem quedat aquí. Bueno, el Lluís no ho sé, jo estic aquí.
Escolta, es quedarà això buit, que està tothom allà,
Sí, sí, som els quedats especials.
No està bé que digui que no som a part d'altres a París, però vaja...
Home, a veure, per anar allà i cantar el You'll Never Walk Alone i celebrar els gols del Liverpool,
sí.
Però com que no passarà, doncs ja ens quedem a casa. Ostres. I patim des de la comoditat del sofà, no?
I si passa?
Oh, calla.
Jo l'única final que he vist perdre al Madrid era molt petit.
El 81, no? El 81.
Sí, jo el que més recordo és el que es veia així, suposo que ho haureu escoltat vosaltres, sou més joves, el Madrid de los García.
Sí, és veritat, és veritat.
El Madrid de los García, i és una imatge que tinc de res, tenia 10 anys o 9, sí. I tinc una imatge, doncs sí, és l'única vegada, després ja les han guanyat totes.
Totes, sí, és clar, després és allò, Dani, de que el Madrid no juga a finals, les guanya.
Eh? Sí, és per això dic, és molt estrany que el Madrid perdi una final, però també et dic que, no ho vull dir en veu alta, però el Liverpool és l'únic equip del món, avui dia, no dic històricament i tal, però avui dia és l'únic equip del món que té aquesta... O sigui, la mentalitat competitiva de Klopp és l'única cosa que s'assembla a la mentalitat competitiva del Madrid. El City, el PSG, per mi són millors equips que el Madrid, però no tenen aquesta brutalitat, aquest animal competitiu a dins. El Liverpool sí.
Sí, però després, a més, hi ha el component aquest, Lluís, que després juga al Madrid i passen coses, no? Com la final del 2018 amb el Liverpool, que el Liverpool comença, ara ho comentava amb el Guillem Balaguer, comença molt fort, dominant la final i tal, i de sobte comencen a passar coses, se les lesiona, el porter Karius comença a fer coses estranyes, i en fi, hi ha sempre aquest component de coses que passen que normalment afavoreixen el Madrid.
Jo fa un temps, no fa gaire, vaig dir que l'èpica s'acaba, és a dir, que les èpiques no són eternes, no? I clar, ja em van començar a dir molts a Twitter, us podeu imaginar, em van posar exemples ja de que efectivament pel Madrid les èpiques no s'acaben mai, no? El problema és que amb el Liverpool tenim el precedent aquest. Jo espero que s'acabi algun dia, realment. Bàsicament perquè els grans entesos no saben donar arguments per explicar que el Madrid estigui a la final de la Champions. Quan dic entesos, parlo allò, exfutbolistes, de gent, entrenadors, no, ja no parlo dels periodistes, parlo de molt entesos que no han trobat explicacions, perquè segurament no n'hi ha, no. En la remuntada del City en 2 minuts no hi ha una explicació futbolística. És a dir, el futbol és un joc, tens una pilota, hi ha un desajust defensiu i el que passa que sempre tot acaba decantat pel seu, al seu favor, no? Sí. Jo crec que això algun dia s'ha de trencar, és a dir, el gol del Ramos contra l'Atlètic de Madrid al minut no sé quants, això jo crec que és el màxim de sort que pot tenir un equip a la història.
Jo porto tot l'any dient això que acaba de dir el Lluís, que és que, o sigui, ja està, vull dir, la sort l'han tingut amb el PSG, no la tornaran a tenir amb el Chelsea. Pam! No, escolta, la sort l'han tingut amb el PSG i amb el Chelsea. No la tornaran a tenir amb el City. Pam, esclar, és que ja no m'atreveixo a tornar-ho a dir.
És que ho han jugat tot a casa, també s'ha de dir. Vull dir, això de l'efecte... Això que ara se'n parla molt, que ja l'efecte del camp propi ja no existeix en el futbol. Jo evidentment, el Madrid està demostrant que sí, no? És que ha jugat les 3 eliminatòries a casa. Clar, és que no ha tingut ni tan sols haver de guanyar-se les garrofes fora. Jo l'única esperança que tinc és que... és meitat i meitat, meitat i meitat, saps?
El millor,
és, un
el millor,
mini, és un mini Bernabéu, llavors.
El millor partit bo, per això, o sigui, l'únic partit bo que han fet a Londres, per això.
Sí, també és veritat.
Els altres partits han estat lamentables, fins i tot els que han guanyat.
Sí, sí, és veritat, però no sé, aquest efecte de tant poder del Bernabéu, entenc que a París serà diferent, no? I pot ser una carta, una petita carta que pugui tenir el Liverpool.
Bueno, a veure què passa dissabte. Vull tocar també la situació a Can Barça, Dani, que en fi, és molt complexa. Si no troben la manera d'ingressar diners i de fer fair play, jo no sé què pot passar aquest estiu, la veritat. És molt complexa la situació, eh?
El que pot passar és que, és a dir, res. Vull dir, que es donin algunes baixes, però molt poques, molt menys de les que es venen, que es donaran. Ja fa dos o tres estius, fins i tot abans que arribés la porta l'últim any de Bartomeu, que es fan moltes portades d'esport, de món deportiu, i no dic que no estiguin bé, segur que tenien informació, però vull dir, que surten 15 cares de... Aquests se'n van, l'any que ve no hi seran, i amb una creu, tachat i tal, i Neto, un tití, no sé què, tal, i aquí segueixen, i aquí seguiran, i Braithwaite no vol marxar, i Pjanic no vol marxar, i jo ho entenc, és a dir, se'ls està dient que són uns mercenaris i que són uns paràsits, però jo ho entenc, són gent que tenen un contracte signat i no tenen per què marxar. Aquí el problema és Bartomeu i qui els va signar aquest contracte, és igual, no tornarem a fer retrotertúlia, però efectivament, com tu dius, no li veig solució. Per això quan tothom diu, vindrà Lewandowski perquè fitxarem, jo pregunto, sí, però si no podem inscriure Sergi Roberto,
sí,
com vols que fitxin Lewandowski, no?
Sí, sí. No, és que fins i tot, Lluís, ara ho deia el Dani, el nom de Pjanic, que segurament a l'imaginari de molts culers és un nom que ja havia desaparegut, i ara m'aixeca la mà i recorda que té 2 anys més de contracte i que ell vol jugar aquí la propera temporada i l'altra, els dos que li queden.
Sí, jo veig la gent molt alterada perquè un treballador, perquè al final un futbolista és un treballador,
sí.
Evidentment que té molts més privilegis que qualsevol altre treballador, però és un treballador, la gent fica les mans al cap perquè un treballador vol quedar-se, no? Aquest treballador, aquest futbolista, té una família, i té una realitat i no vol perdre-la. Jo ho puc entendre, és a dir, és que si no fos així, una altra cosa és el debat ètic de l'esportista que sap que no compta, que no fa res, com el cas més clar d'un tití, però des d'un punt de vista personal ho puc entendre, perquè a ningú a la nostra feina ens agradaria que ens diguessin, senyor, vostè se'n va, saps? Perquè ho decideixo jo, no? Hi haurà d'haver un motiu, no? Jo crec que vivim una vida o una realitat paral·lela al Barça, com deia el Dani. És a dir, una cosa és el que ens agradaria, que fos l'estiu del 2010, per dir alguna cosa, o del 11 o del 12, és a dir, tenim diners, i tenim uns jugadors possibles, futuribles del Barça, i la realitat real, la de veritat, és la que econòmicament no es poden afrontar totes aquestes operacions i estarem molt pendents de tot el tema econòmic. Jo crec que el Barça se'n sortirà, per això. Jo crec que se'n sortirà. No sé de quina manera, però se'n sortirà. I al final és veritat que això de que els jugadors no volen sortir ha passat tota la història i al final sempre s'acaba arribant a un acord, no?
Hi ha les famoses palanques...
Jo crec que sortiran més dels que ens pensem, crec.
Les famoses palanques econòmiques, a veure si això, si CBC, si no sé què, Spotify, que ja s'ha fet... Però tot i així, jo crec que costarà. O sigui, tot i fent això, jo crec... Costarà que surti gent i costarà que vinguin Lewandowskis i coses d'aquesta magnitud.
Sí, per sí. Això que quan veiem que van sortint xavals del planter, jo entenc el de l'ajut clar, entenc aquest discurs sempre d'ADN, perquè ha passat tota la vida, que ens fa ràbia que se'n vagi gent de la casa i tal, però és que ara mateix és que s'ha de vendre hasta, no sé, hasta la gespa s'ha de vendre, vull dir, enteneu-me, vull dir, és que... Clar, el Barça ha de fer unes operacions, ha de fer matemàtica pura, sí. Que no n'hi ha una altra, no? I tot el que sigui susceptible de vendre's, doncs s'haurà d'acabar venent.
Acabo amb Dembélé, ara ens explicava l'Helena que està... Sí. Primer va dir amb un peu, després peu i mig, ara hi ha pràcticament els dos, però és que ara veig una informació de Le Parisien que diu que Dembélé no entra en els plans de Luis Campos, que és el nou home fort de l'àrea esportiva del PSG, per la propera temporada. Sí que,
A veure si es quedarà sense equip ara el Dembo amb tot el que, amb tot el que hem viscut. No sé, jo donava per fet que marxa del Barça segur,
sí.
i que el seu lloc era París. Primer ens pensàvem que era per ser substitut d'Mbappé, després hem entès que és per jugar amb Mbappé, però si ara aquesta informació de Le Parisien la llunya de París, no ho sé, perquè l'altre candidat era el Chelsea, on hi ha un entrenador que el va fer triomfar al Dortmund,
sí.
I que té una situació econòmica molt complicada, el Chelsea, també. No ho sé, no, se m'escapa, però jo crec que la seva etapa al Barça ha acabat. O sigui, ho diu un Dembeliver i un defensor de Dembeliver, o sigui, prou ja, per la seva salut mental, la del club,
de tots.
I la meva, també.
Sí, sí, sí.
Jo he sigut, us ho reconec, jo he sigut pro-Dembelé, he estat anti-Dembelé, és a dir, jo ja no sé el que soc. Jo crec, no, sincerament, jo crec que el Barça...
T'ha tornat boig, no? T'ha tornat boig.
No, és que ha sigut una temporada tan mediocre que és cert, és que ens hem cansat de repetir-ho i d'escoltar-ho. L'únic que feia una mica de por, l'únic que era diferent, l'únic que desequilibrava una mica era ell. Mm. Després, en l'anàlisi profund, veies que ha pres moltes males decisions, ha marcat molt pocs gols, és a dir, des d'un punt de vista de rendibilitat absoluta, jo crec que és un dels fitxatges més terribles de la història del Barça. Però per ser el millor en molts partits, però molt, molt millor per haver corregut fins a la línia de fons i fer una centrada i xutar a porteria. És a dir, amb què hem viscut, amb què hem conviscut aquest any al Barça, no? Per tant, jo sí que crec que ja acaba la seva etapa. És un jugador que cobra molts diners i ja està. És a dir, no ha estat un jugador realment, jo crec que fredament, jo crec que no ha estat un jugador rendible pel Barça.
Amics, ho deixem aquí de moment. Dani, Lluís, una abraçada forta i encara que no esteu a París, que passeu un bon cap de setmana, que aquí s'està molt bé també.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara toca informar de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Per on passa l'actualitat perica?
Mira, doncs que queden en res un període de dies per arribar aviar a l'aplec, al 30è aplec de les penyes del Berguedà, que els pericos del Berguedà organitzen doncs, perquè hi hagi 500, 600, 700 pericos que s'apropin al Berguedà per passar un bon diumenge. Perquè, clar, ja explicava l'altre dia que el club volia arribar allà amb l'entrenador sota el braç. No podrà ser, evidentment, estem a dijous i aquí no es mou res. Però sí que et dic que el missatge de Chen a través del Mao serà: no estem en venda, no ens venem. Per molt que hi hagin rumors de que hi ha algú que ens comprarà, l'Espanyol no està en venda i es continuarà invertint en el futur. Avui hem trucat al Berguedà i ens ha contestat, evidentment, Josep Badia, el president d'aquests pericos del Berguedà que organitzen el 30è aplec de l'Espanyol.
Ara tenim els típics nervis de l'última hora, perquè volem que tothom s'emporti un bon record del nostre plec d'aviat a l'aplec de la natura. La veritat és que no hi pensem ara amb l'equip. A mi m'agrada l'opció de l'exentrenador Granada, però bueno, a partir de que ens hagi passat l'aplec començarem a pensar en el primer equip i fotre les baixes i altes, però ara portem uns quants dies doncs, a tope amb que la cosa de la pleca ens funcioni i de que pues, ens trobem diumenge aviat i que ens passem un bon dia tots junts.
Sí, senyor. Aviam, com surt aquest aplec. El joc de paraules. Vinga, va, entrenadors. Raúl González, descartat. Xavi Alonso, descartat. No entra en el perfil. Encara hem de solucionar què passa amb el B. A mi em faig creus de que no hagin trucat a Luis García, tenint en compte que Luis Blanco acaba contracte. Cannavaro, descartat. Diego Martínez, l'entrenador de la Granada, que deia Josep Badia, algun dia l'hauríem de dir a Diego Martínez que es decideixi. O l'Espanyol s'hauria de fer fora i dir-li, escolti, si no m'ho diu abans de dimarts, penso en una altra persona. En fi, que encara estem esperant i que és aquest líder que busca Catoira el que ha de començar a prendre decisions. Però fins que no tinguem l'entrenador, d'aquí no es mou ningú.
Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. De l'Espanyol al Girona, Gil, que tenim l'última jornada segona aquest cap de setmana, diumenge. El Girona juga al camp del Burgos la classificació per la promoció d'ascens.
Sí, i quin poder de convicció que té Mitchell, l'entrenador, Acabat el partit davant del Mirandés, el tècnic ho tenia molt clar. A Burgos s'ha d'anar a sumar els 3 punts, perquè com més amunt quedis a la classificació, millor podries encarar el playoff, i avui el migcampista Pol Lozano s'ha afegit a aquest discurs d'una manera fins i tot pràcticament hipnòtica, perquè ha dit, si no guanyem, el més segur és que no estiguem al playoff. Home, no, si empates, estàs al playoff, però clar, tothom dona per feta la victòria de les Palmes al camp de l'Sporting, i d'aquesta manera el conjunt canari avançaria al Girona. Per tant, el plantio a sumar de 3, que diuen ara, i per tant, a guanyar el partit.
El que hem de fer és guanyar i ja està. I no ens hem ni de fixar en els altres ni res. Hem de fer la nostra feina, hem de sortir a guanyar perquè jo crec que tenim capacitat suficient per fer-ho i no ens hem de fiar de si no juguen res, de si... Jo crec que això són, bueno, són coses que et fan restar més que sumar pel partit i al final hem de sortir a guanyar, hem de sortir sabent que, bueno, que és l'últim partit de Lliga i que si no guanyem és la realitat. Si no guanyem, el més segur és que no estiguem dins.
Repetim, matemàticament li val el punt al Girona. Un Pol Lozano que ha dit que en el plànol personal ha trobat a Montilivi allò que necessitava. Minuts, experiència i confiança. I ha dit que el millor en el seu plànol personal està encara per arribar. I quan li han preguntat si l'Espanyol l'ha trucat i li ha dit alguna cosa, ell ha dit que encara no, que no vol pensar en això, que està 100% centrat en la missió playoff.
Una més de futbol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja tenim el Barça a la final de la Copa de la Reina i li va guanyar per 4-0 al Real Madrid en un partit en el que les Blaugrana van ser molt superiors.
El clàssic menys disputat dels 6 que s'han jugat aquesta temporada, tots els ha guanyat el Barça. I 4-0 al Corcón amb un Madrid desdibuixat amb gols de Lique, Aitana, Mariona i Oshoala. Jennifer Hermoso no va jugar, encara no ha renovat. Va ser una bona reivindicació del Barça després de la derrota a Turí. Només falta escoltar Aitana Montmatí.
Els equips grans es veuen en aquests moments, no? No en els millors, sinó en els pitjors. I ha estat dur, ha estat difícil, però avui hem sortit amb mentalitat guanyadora, amb mentalitat de que anaven a sortir les coses genials i així han sortit. Per mi els equips grans es veuen en aquests moments, perquè avui no només hem guanyat, sinó hem donat una lecció de futbol, que és el que també portem a l'ADN.
Ho ha passat malament l'equip, després de Turí. La final de la Copa de la Reina diumenge contra l'Sporting de Huelva al Municipal de Santo Domingo al Corcón amb la polèmica oberta per l'horari vergonyós que ha fixat la Federació Espanyola 11:30 del migdia, condicionat perquè l'Alcorcón juga partit de segona el mateix dia a les 8 del vespre. Una altra falta de respecte pel futbol femení, a més que han escollit una seu per la final, que és un estadi amb capacitat només per 5.000 espectadors. El Barça vol que l'equip estigui acompanyat i per això posa autocars per tots els aficionats que vulguin anar a aquesta última final de la temporada, amb preus del viatge entre 56 i 72 euros.
Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí a futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de maletas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Anem al bàsquet. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que estem pendents dels primers partits del play-off de quarts de final de la Lliga ACB. Avui tenim Joventut Tenerife.
Se trata de un play-off muy igualado, al mejor de tres, y más después de que en los enfrentamientos directos durante la temporada los insulares hayan ganado dos y el Joventut un partido, ambos a domicilio, y además en la clasificación final solo les separó una victoria. El técnico de la Peña, Carles Durán, afronta con ganas el reto, y es que los verdinegros no juegan unas semifinales a la Liga desde el 2008.
L'equip està bé, amb ganes de competir i de jugar pel títol. El repte que tenim és superil·lusionant. Ens hem guanyat fent una gran lliga regular, doncs tenir el camp a favor. A l'Olímpic ha de marcar la diferència, no? I sí que és cert que tenim molta il·lusió de poder competir bé i, sobretot, de guanyar dos partits.
La Peña recupera a Brozianski después de un mes de baja por lesión, mientras que el Tenerife hace lo propio con Sastre, aunque al parecer no está al 100%. El partido a las 9 en Badalona, que se prevé una gran entrada, el segundo el domingo en Tenerife y el tercero, si fuera necesario, otra vez en Badalona el martes 31. Para mañana queda el Barça-Gran Canaria.
Ahí el Manresa va a perder la pista del Madrid.
Sí, ayer perdió por 17 puntos con una gran actuación del tridente francés del equipo blanco, Yabusele, Caser y Poirier. Los manresanos fueron todo el partido a remolque y apenas tuvieron ninguna opción. Destacó Thomasson con 12 puntos y 7 rebotes. El técnico manresano Pedro Martínez espera una mejora de su equipo en el segundo partido.
Pasar página rápido de este partido. Tenemos que ver si podemos ajustar algo, ¿no? Que seguro que cuando veamos el partido, cuando veamos, lo analicemos, veremos que ha habido cosas pues, que tenemos que hacer diferentes y pasar página rápido. Jugamos en casa, delante de nuestros aficionados. Será otro partido y tengo la convicción de que jugaremos diferente y de que el partido será diferente.
El sábado, por tanto, segundo partido en Manresa, con la obligación de ganar para no quedar eliminados.
Tornem a París, ara per parlar de tenis. Estem a Roland Garros amb l'Àngel García. Hola, Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ha ganado Paula Badosa, no ha jugado un gran partido, pero pasa ronda, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, ella misma lo ha dicho. Ha sido una montaña rusa. Es verdad que ha tenido momentos muy buenos, momentos bastante malos, momentos, no ha querido decir un taco, pero imagínate lo que tenía en la cabeza. Y bueno, lo importante es que Paula siga avanzando. Lo dijo ella misma. Si pasa estos primeros partidos, si vuelve a verse con la confianza que perdió en los últimos meses, dice que tiene tenis de sobra para ganar incluso este torneo, con lo cual hay que salvar estas primeras rondas duras. Ahora le toca a Kudermetova, que es una tenista a la que ha ganado ya este año un par de veces, o sea que en principio le va a venir bien y ojalá veamos a Badosa en las rondas finales.
Oye, qué bien lo pasamos ayer, primero con el Alcaraz Albert Ramos, que fue un partidazo de tenis tremendo, y luego viendo a Nadal y comprobando que está bien físicamente, que se le ve bien.
Sí, nivelazo de Albert, pudo ganar perfectamente, de hecho tuvo bola de partido, aguantó Carlos y le va a venir muy bien, porque yo le veía muy presionado estos dos primeros partidos, y el hacer clic, el salvar una muerte casi segura y poder relajarse, yo creo que le puede venir bien. Hoy ni siquiera ha venido por el club a entrenar, se ha quedado en el hotel descansando y haciendo la recuperación, y Nadal muy bien, de momento perfecto, o sea, lo que hubiésemos firmado cualquiera, dos partidos rápidos, sin sufrir. A ver cuándo empiecen a venir las curvas. Mañana juegan los dos, ya te digo horarios, 3 de la tarde más o menos Rafa Nadal, 9 de la noche en la pista central Alcaraz, o sea que mañana tenemos otra vez doble sesión de super tenis.
Magnífico, estamos en contacto, Ángel, gracias.
Chao, un abrazo.
Acabarem amb una punta de futbol sala, Juan, que ja tenim el Barça com a campió de la fase regular de la Lliga. Acaba primer.
A falta de dos jornadas para acabar la fase regular, la ventaja este año es que el primer clasificado, además de tener el factor pista favorable en todas las eliminatorias, en los cuartos y en las semis, que se disputarán con formato ida y vuelta y no al mejor de tres, es decir, que se decidirá por diferencia de goles. En este caso, el Barça, en caso de que llegara a una final hipotética en prórroga, no habría lanzamientos. Eso otra ventaja de penaltis, eso otra ventaja para el Barça, sino que los azulgrana pasarían ronda directamente por mejor clasificación. Jesús Velasco, técnico barcelonista, valora la primera posición como factor de confianza de cara a los playoffs.
Es un deporte con muchísima proximidad, el rival está pegado a ti todo el partido y tienes que tener un grado de confianza grande, independientemente de la calidad que tengas. Si tienes más calidad, pues vas a desequilibrar más el juego, pero sobre todo el grado de confianza es básico. Problema, pues vamos a ver nuestros cierres, ¿no? Porque Ortiz hoy tiene un golpe muy fuerte y vamos a ver qué tiene y vamos a ver también a André Coelho, porque estamos un poco necesitados ahí.
El Barça es primero, por tanto, su rival será el octavo clasificado al final de esta liga regular.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil, superstar!
Teníamos que acabar así.
París. No sé cuántas vegades hem dit
París. Escolta, està a punt de salir el vuelo del Real Madrid, que tiene una misión muy importante.
¿Destino?
Destino París.
París.
Año 2005, el Betis gana la Copa del Rey, el Liverpool la Champions y muere el Papa Juan Pablo II. Año 2022, el Betis gana la Copa del Rey, el Liverpool está en la final de la Champions y desde el Vaticano ya se han encargado de hacer alguna llamadita al Real Madrid para que las cosas se queden lo más posible como están, ¿eh? Que no hay ganas de montar historias raras. Última hora, Ballori.
Última hora.
Alfonso Pedraza renova en el Villarreal hasta el 2026 y atención, Uruguay no jugará ante la absoluta de Jamaica en su adiós previo al Mundial.
Jamaica.
¿Por qué será?
Vaya nivel. Gracias, Gil. Las cuatro.